Ràdio Estel. Informatius.
És la una. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. PSOE i Junts continuen negociant aquest dimarts a Brussel·les per mirar de tancar un acord i desencallar la investidura de Pedro Sánchez. Segons Europa Press, les negociacions s'haurien allargat tota la nit i durant, com dèiem, també aquest dimarts, el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, és avui a Brussel·les. En canvi, els membres de Junts, que són actualment diputats, han hagut de tornar a Catalunya perquè avui hi ha ple. Segons les mateixes fonts, les dues parts no arriben a una entesa sobre si s'ha d'incloure persones que tinguin causes no relacionades amb el procés. I mentrestant, el jutge de l'Audiència Nacional obre la porta d'una amnistia al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. García Castellón planteja aquesta decisió per l'impacte que la futura llei pugui tenir després que l'audiència hagi imputat Carles Puigdemont, Marta Rovira i 10 persones més per terrorisme pels fets de Tsunami Democràtic. I a aquesta hora us hem d'explicar també una notícia d'última hora. Els comitès d'empresa de Renfe i Adif han convocat diverses jornades de vaga per protestar contra el futur traspàs de Rodalies, un altre dels punts de la negociació, aquest cas entre PSOE i Esquerra, per investir Pedro Sánchez. Les aturades seran el 24 i 30 de novembre i l'1 i 4 de desembre. Els sindicats lamenten la falta d'informació sobre les condicions laborals de la plantilla. I mentrestant, a Madrid continuen avui les reaccions a la manifestació d'ahir davant la seu del PSOE contra l'amnistia. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, deslliga el PP dels grups ultras que es van infiltrar a la convocatòria.
Ayer los españoles, el pueblo tiene derecho a manifestarse y hacerlo allá donde considere, mientras sea pacífico. Cosa diferente es que ayer en la que se produjo en Ferraz, un grupo de ultras parasitaran una parte de la manifestación, pero eso no tiene nada que ver con el grandísimo descontento que todos los ciudadanos están manifestando.
Tres persones van acabar detingudes i dos agents van resultar ferits. Segons la delegació del govern, 3.800 persones van manifestar-se ahir a Madrid contra l'amnistia. I a casa nostra, la Generalitat reclamarà una llicència urbanística per tenir un apartament turístic a 262 municipis de Catalunya. La nova normativa vol donar eines als ajuntaments perquè regulin els pisos turístics i evitar que marxin del mercat de lloguer els habitatges d'ús residencial. D'entrada, el decret llei no permetrà que s'entreguin noves llicències fins que els ajuntaments no modifiquin el plantejament urbanístic. La consellera de Territori, Esther Capella, explica que en molts d'aquests municipis, de fet, ja s'havien fet canvis a la normativa local.
Molts ajuntaments en aquest moment, veient aquest canvi d'usos i la incapacitat de donar resposta a les necessitats de la ciutadania, doncs han regulat moratòries, han congelat la possibilitat de que es concedeixin llicències d'ús turístic. I això també genera inseguretat jurídica.
La llista la formen 134 localitats on ara mateix hi ha 5 apartaments turístics per cada 100 habitants. Els 128 restants són pobles o ciutats on els ciutadans tenen problemes per accedir a un habitatge. El decret llei diu que les llicències seran per 5 anys i s'hauran d'anar renovant quan passi aquest termini. I una darrera informació abans dels esports. Atenció, perquè els Mossos d'Esquadra demanen col·laboració ciutadana per trobar la Maria. Es tracta d'un adolescent que va desaparèixer el dia 3 de novembre al barri de les Corts de Barcelona. A través de les xarxes socials han difós la imatge de la jove que en el moment de la desaparició duia armilla negra, pantalons de xàndal i bambes també de color negre. La jove, més, anava sovint a l'Hospitalet de Llobregat. Qualsevol persona, per tant, que tingui informació sobre aquesta desaparició pot contactar amb el 112. La una i quatre minuts, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva, com sempre, amb Pol Corredoira.
La derrota de Boca Juniors a la final de la Copa Libertadores amb el Fluminense continua portant cua. El Ministeri Públic de Buenos Aires ha pres la decisió de prohibir la samarreta de l'equip brasiler a tots els estadis on Boca jugui algun partit de Lliga d'ara en endavant. L'objectiu és evitar uns enfrontaments que ja s'han produït en diversos punts del país. Aquest diumenge es van requisar 8 samarretes del Fluminense als accessos de l'estadi de Vélez. No són els únics incidents que s'han registrat aquesta nit. Un seguidor del PSG ha resultat ferit greu en els enfrontaments que han protagonitzat uns 50 individus a Itàlia. L'home de 34 anys té dues ferides a la cama provocades per arma blanca. Més enllà de la violència, avui Milà i PSG s'enfronten a les 9 a la quarta jornada de la Champions League, que es deixa dos plats forts, el Shakhtar Barça, que podia donar als de Xavi el bitllet per vuitens, i l'Atlético de Madrid Celtic, la revenja de l'empat a Glasgow.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí a una hora, a les dues, a l'Estel migdia. Mentrestant, us deixem amb el tram final de la caravana amb Joan Trias i tot l'equip.
Ràdio Estel.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
De dilluns a divendres a les dues, Estel migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Gairebé 7 minuts que passen de la una del migdia i a aquesta hora que tornem amb la caravana, això sí, tornem amb la Girocleta, Olma Giró, que la tenim voltant per Barcelona. Em sembla que avui l'acompanya algú molt i molt especial. Olma Giró, molt bon dia, bona tarda.
Hola, Joan. Bona tarda, bon dia, bon migdia,
ara.
Bon que sigui.
Bon
avui
que
la
sigui.
Girocleta rodant, bon que sigui, sempre bo.
Va, on pares avui?
Doncs mira, avui estic a la llibreria Finestres, et sona?
Sí, home, una de les grans de Barcelona.
Barcelona,
sí,
una
sí.
De les grans. Sí, 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 està molt bé. I ja estic a la llibreria Finestres i, com deies, molt ben acompanyada per algú molt especial. Però abans, si et sembla bé, i només si et sembla bé, posem una mica en context i llavors saludem a la persona. Sí,
sí? Tant.
Comencem. Ens situem a l'any 2005, ara ja fa uns quants anys, quan la policia mexicana va torturar i va segrestar la periodista Lídia Cacho, i ho va fer per haver publicat un llibre que denunciava una xarxa de pederàstia en què estaven implicats importantíssims empresaris i polítics del seu país, de Mèxic. La volien matar i, a més, volien fer desaparèixer el seu cos. La sort, però, és que la periodista se'n va poder sortir i ara està viva per explicar-ho, i precisament això és el que està fent, explicar-ho. Ara, i per primera vegada, arriba a Barcelona, al Teatre Borràs, l'obra La Infàmia, i arriba després d'haver fet gira per tot Espanya durant uns anys. L'obra, que la dirigeix José Martret, es basa en tot el que li va passar a la periodista Lídia Cacho, que ara ho explicàvem, i és una obra de teatre que demostra que la denúncia i que la lluita són necessàries, i que encara que costi, i com costa, podem lluitar contra els corruptes, contra els pedòfils, contra els tractants éssers humans i contra tots ells. I ara sí que sí, Joan, saludem a la nostra convidada d'avui a la caravana, Marina Sales, molt bon dia.
Bon dia, com estàs?
Marina és l'actriu que li dona vida a la Lídia, dalt de l'escenari. Estàs nerviosa? Dimecres a la setmana que ve, 15 de novembre, dimecres, estreneu a Barcelona, al Teatre Borràs. Suposo que fa il·lusió, no?, estrenar a casa.
Em fa molta il·lusió estar aquí, em fa molta il·lusió. I si estic nerviosa, eh? I fa com dos anys que la fem la funció, però si estic nerviosa. És que Barna imposa molt, perquè és una plaça molt, molt prestigiosa, no?
Home, Teatre Borràs, déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí.
Dos anys, fent gira per tot Espanya. No estàs cansada, no cansa, això d'interpretar durant dos anys un personatge?
No estic cansada. No, és molt... No. És molt gustós fer-la. O sigui, és un regal poder estar fent aquesta obra.
I escolta, tota la gent que us ha vingut a veure, nosaltres encara no, prometem que vindrem, però tota la gent que sí que us ha pogut venir a veure, no sé què us diu quan surt del teatre.
Nosaltres fèiem la broma perquè deien, la Lídia i el José deien, bueno, habrá que dar abrazos a la salida de la obra. I Kleenex, ¿sabes? Perquè la gent sí, surt molt emocionada, però és molt maco. I sobretot les dones. O sigui, crec que hi ha algú també molt femení.
Interpel·la molt a les dones. Perquè al final, què hi veurem dalt l'escenari? Explica'ns-ho.
Bueno, l'obra tracta, com molt bé has explicat, sobre la vida de la Lídia i concretament sobre un segrest que ella va tenir després de publicar un llibre que desmantela tota una trata de pederastia infantil. El que passa que és una obra que parla també molt sobre la llibertat d'expressió i sobre com s'assassinen i es silencien periodistes encara a dia d'avui per fer la seva feina.
No, de fet, a Mèxic, he recollit les dades aquí, és el país on costa més fer periodisme, on és més perillós. Aquest any només 5 periodistes els han assassinat a Mèxic i des del 2000, 145. Són xifres que fan por. Llavors, era una de les coses, també una de les preguntes que tenia, si això es veia plasmat a l'obra.
Sí, sí. O sigui, és una funció que mescla cine amb teatre, perquè hi ha una estètica, hi ha una càmera que es diu Alicia Aguirre, que està amb nosaltres, amb les actrius, durant tota la funció, i llavors l'obra mescla el gènere de cine, narrat una mica amb el thriller, que era una mica la proposta del José Martret per la funció, amb una espècie de teatre documental. Per això també està la càmera, perquè és molt proper al gènere documental, saps? Mesclat amb uns monòlegs a públic. Llavors l'obra mescla cine amb teatre. Hi ha una pantalla on es veu en directe tots els episodis amb la càmera i després estan els que narren a públic tota la història, més com si diguéssim del present.
O sigui, clar, dalt de l'escenari el que veiem és a una actriu, que en aquest cas Marina Sales, interpretant a la periodista la Lídia, i llavors una càmera que et va seguint, no, amb un primer pla que és com una mica bussejar les emocions, perquè el que retransmet són les emocions, i a través d'una pantalla que està al darrere, entenc, o algun costat, i ho pots anar veient. És cine i teatre.
Sí, alhora, a la vegada. Aquesta és una mica la proposta de la funció.
I havies treballat en un format similar?
Mai, m'encanta.
T'agrada?
Sí, és xulíssim. I ha sigut molt xulo també tot el procés d'investigació actoral, per trobar quin era el to, què col·laborava més, què col·laborava menys. També a nivell expressiu, saps? Era molt important no passar-se, no... Llavors amb això el José Martret ens va dirigir increïble. Va ser molt xulo tot això.
I amb la Lídia ja heu treballat?
No, jo no havia treballat, però ella ha estat a tot el procés, amb la qual també ens ha ajudat molt, perquè estava allà als assajos i de sobte ens deia, no, esto fue así, saps? No, me cogió así de la pierna o del pecho, perquè hi ha episodis de violència sexual o d'agressions. Y ella, no, pues sí, pues aquí yo sentía una desolación profunda y tal, pues aquí yo sentía que no quería hacer esto, o sí, o chat. No, pues esta mujer era así, era esa. Clar, imagina't.
I és on has treballat, el personatge? O sigui, entenc que acompanyada de la Lídia, però més és de l'emoció.
Sí, ha sigut un procés com de... Com de super respecte amb el material, perquè el material era com molt sensible, perquè tenies a la persona real que havia viscut tot això, perquè són coses que al final interpel·len molt a la societat i perquè hi ha un punt de vista i hi ha una crítica, saps, a que crec que és part de la funció de l'art, que tingui una visió crítica sobre la vida, saps, que no sea esto es el tuntún. Però és una funció molt lluminosa, perquè no hi ha confusió, saps, sobre el tema. O sigui, es polaritza molt. El malo es malo y el bueno es bueno. La luz es luz y la oscuridad, saps? No surts confós, perquè l'opció, jo crec, del José era també com denunciar molt pues la realitat, no? I el que va. I ha sigut també, saps, super... O sigui, jo crec que després d'aquesta funció sóc feminista, de veritat, perquè abans és que no tenia ni... O sigui, realment no... Estava amb la inòpia de moltes coses, saps? I gràcies a poder investigar, que és el regal que et donen també fer aquesta feina, que pots aprendre sobre coses de la vida que abans no tenies ni idea. I tot aquest procés d'investigació és un regal que tu t'emportes, saps, com a actriu. Llavors, gràcies a poder saber tot això, pues un també es va conscienciant.
M'ha agradat, Abans de fer la funció no sabia que era feminista. És bèstia. I ara ho deies, Marina, el malo, el bueno, el bueno. Precisament he trobat unes paraules de la mateixa Lídia que deia: jo crec que hi ha molta més gent bona al món que aquells que trien fer el mal. Recordar-ho en aquests temps nefast és important. Us ha transmès durant tot aquest procés que heu treballat de costat aquest missatge de que hi ha molta més gent disposada a fer el bé que el mal?
Sí. Home, jo crec que algú que treballa com ella, que fa coses que posa la seva vida en perill, que sap que pot morir, que va amb escolta, que no pot viure al seu país, que renuncia a moltes coses personals, en pos de parlar de coses que ningú parla, que són silenciades, són necessàries, posar-li veu i nom. O sigui, algú que fa això, vull dir-te, és algú que està a la llum, clarament, és el que vull dir, és algú que té esperança i que té, però això crec que està molt a la funció, que té, té llum al final, saps, que parla de que té aquest esperit, saps, que té aquesta impronta, i això és perquè ella ho té en la seva essència. És increïble ella com a persona.
Dius, hi ha llum al final, no sé si hi ha perdó a l'obra.
Sí, hi ha perdó, sí.
Hi ha perdó?
Sí, sí. No crec que és una obra que tracti del perdó concretament, no es centra en el perdó, però ella està aquí ara viva, o sigui, això ho sé jo perquè la conec, perquè sí que ha perdonat i ha fet tot el procés de teràpia, saps? I ja s'ha treballat molt, perquè és que si no arribes a perdonar no... Bueno, és com passar a un altre estat, no? O sigui, forma part del procés de sanació. Una de les etapes és el perdó, jo crec, però en general amb tot, no?
I ara la Lídia està aquí viva, però perquè està exiliada. Viu aquí a Espanya, no?
Sí, sí, sí. Sí, està exiliada. I sí, la tenim aquí, per sort nostra.
I escolta una altra cosa, Marina. El cas, que és el de la Lídia, va passar el 2005, se'n va escriure un llibre, que de fet és un recull periodístic pel qual la van segrestar. Llavors ella va escriure unes memòries. Jo no sé si abans de fer l'obra de teatre n'havies sentit a parlar o sabies alguna cosa.
No coneixia, no. Tenia moltes amigues que sí. O sigui, ella és ultra coneguda i a Mèxic ja ni t'explico. Però jo no havia... Per això et dic que per mi ha sigut també com un abans i un després, saps? Per això et deia allò de ser feminista. Perquè jo no havia tingut la sort, però després de poder estar amb ella, sí que m'he llegit els llibres. Ellos hablan, Memòries de la infàmia, Demonios de l'Edén, i ara tu un últim. Clar.
I què t'emportes quan surts a fer l'espectacle d'un personatge, d'interpretar un personatge com el de la Lídia?
Bueno, no ho sé, et deixa més... et dona com força, dignitat, t'empodera, perquè has d'estar sostenint una cosa com molt important, no? I parlar d'uns temes importants. Et posa a la pila, no saps? Et posa molt en la vida i en el present, que també és una cosa que els actors, al final, que vivim tant entre ara treballo, ara no, saps? Quan estàs fent aquest tipus de funcions et poses molt a to, estic aquí, amb aquesta gent, amb aquest públic, i has d'estar molt en el present, perquè si no se te'n va la olla i no saps ja ni què fas ni què dius ni... I a mi m'importava molt com poder estar a l'altura del tema, saps? I del material al que treballar, perquè al final estàs... perquè saps que entre el públic hi haurà gent que potser li ha passat algú així, que, saps? O sigui, que la vida està plena de gent així, llavors tu també has de fer... Hòstia, doncs no, saps? Respecte. Llavors jo volia que realment fos... O sigui, per mi la por era que jo no estigués com a l'altura del material, saps? Que bueno, és la por que tenim sempre els actors.
No, la por i en aquest cas la molta responsabilitat, perquè estàs explicant la història d'una dona que està viva com un miracle, perquè una altra cosa no es podria dir, però a l'altura estàs, vull dir, de fet, per al paper que interpretes, que això sí que ho expliquem, és un paper que et parteixes amb l'actriu Marta Nieto, no? Us dividiu les funcions, i per aquest paper us vau rebre el Premi Max de millor actriu ex aequo amb la Marta del 2023. Vull dir que sí, l'altura sí. Entenc que atrapa.
Sí, esperem que sí. Sí, sí. No, el del premi va ser xuli. O sigui, va ser un... Bueno, jo... O sigui, va ser una felicitat. Em va fer moltíssima il·lusió i compartir-ho entre les dues és molt guai perquè mai havia hagut un ex aequo.
I... T'ho anava a dir, que és normal que hi hagin ex aequos i més per un mateix paper?
No, normalment no. No, bueno, és que el del mateix paper crec que no existeix.
No, és curiós.
És com... Sí, però no sé, crec que és molt de l'esperit de la funció també.
No sé si heu canviat alguna cosa. Ara que arriba a Barcelona al Teatre Borràs, porteu 2 anys de gira per tot Espanya, és exactament igual l'obra?
Sí, és igual.
I pel que fa a la 13, clar, no l'hem vist, la vindrem a veure, ja us ho hem dit, però pel que he pogut veure és un cotxe calcinat, que entenc que és on va estar segrestada, potser, i com una cel·la, o hi ha alguna cosa més?
Hi ha una cel·la, hi ha un treball, he de dir, de tècnic, d'il·luminació, el David Picaz ha fet una il·luminació increïble, perquè és una il·luminació que mescla amb la càmera de cine, o sigui, que està il·luminada per cine i alhora per teatre. Llavors, és, a mi o sigui, que trobo que és superfina. I l'escenografia és molt bona, també, de l'Alessio Meloni, que també estava nominat al MAC. I, la Sant, i el so m'encanta, també. De...
hi ha música...
La música, sí, hi ha música, però sutil, és algo sutil. Hi ha un treball també molt fort de vídeos, de... Bueno, ja ho veurà, ja ho, que la gent ja ho vegi. És veritat que, o sigui, és una funció que tècnicament és molt potent. No, està el cotxe, està la cel·la, hi ha un... Bueno, hi ha algunes cosetes, hi ha una farola, un arbre, bueno, com coses així que juguen, una taula on juguen, perquè representa altres espais que ella va recorregant durant tot el seu viatge. O sigui, bàsicament és un viatge des de Puebla fins a Cancún.
I quan dura aquest viatge? És el viatge de quan estava segrestada, no?
Sí.
Llavors l'obra explica...
Són 24 hores, bàsicament. Sí, 24 hores. I una miqueta més. Fins que... És que no ho vull explicar al final.
No, farem espòilers.
No, però... i sí, bàsicament és aquest viatge i intercalat amb la seva història, on jo a públic vaig explicant qui sóc, saps? Perquè el públic vagi entenent entre el relat del passat i el relat del present i vagi construint, o sigui, que tu com a públic també et fa construir, ah, vale, que ella fue secuestrada, ah, porque escribió este libro, ah, vale, en el año... Ah, vale, entonces... Ah, i entonces este policia que va... Saps? Així.
És com un viatge en el temps, no? De passar al present.
Però està molt ben... O sigui, s'entén molt fàcil, saps? No et trenques el cap per entendre què està passant. Perquè l'obra posa molt el foco en també en els petits detalls l'humà, en com ella, jo què sé, no vol cedir, no vol firmar un document on diu que el que ha escrit és fals, jo què sé, són com molts petits detalls que van construint també el... O sigui, és molt psicològica també l'obra, saps?
Ara la Lídia pot tornar al seu país?
No. No, és que clar, és que és molt dur. És que és molt dur.
No, és bèstia, i encara sort que pugui estar explicant aquesta història aquí. No sé després a Barcelona on anireu, perquè porteu 2 anys fent gira.
Sí, bueno, hi han coses, sí.
Havíeu d'anar a Toledo, no?
Sí.
Què ha passat?
Bueno, Toledo va passar que ens van cancel·lar perquè... O sigui, tot va començar... Jo i la Marta Nieto vam anar a fer unes xerrades amb el Luis Alegre, que és un periodista amic nostre, sobre... bueno, sobre la dona, l'any passat a Toledo, perquè ens van convidar i parlàvem sobre la història de la Lídia i sobre la infàmia. Ens van veure i ens van dir, hòstia, nos encantaria programar la funció. Llavors van trucar a producció i van contractar la funció. I quan es va canviar, això va ser la concejala que estava en aquell moment, i quan van canviar, quan va entrar, bueno, quan va canviar el govern, la van treure, dient que hi havia problemes de pressupost.
Quan ja estava tancat. Perquè si hi ha els diners és que ja està tancat.
Perquè era els diners que... I ens van dir això, però després van contractar a una altra funció, que no cal dir, bueno, una altra funció, en comptes de la nostra, vull dir-te que temes de pressupost... Saps què vull dir?
Que no era un tema de pressupost en absolut, i tot això...
Bueno, entén-ho com tu vulguis, és que això és com tot, saps què vull dir?
I tot això el dia que coneixíem que el vicepresident valencià de Vox ha cancel·lat les ajudes a les fundacions Fuster Tallers i diverses promocions d'autors valencians. Em sembla que costa, no?, fer teatre i explicar depèn quina història, Marina.
Bueno, no... Què vols dir? És que és molt general, la pregunta.
O sigui, en el sentit de que explicar històries com la de la Lídia... No a tothom li agrada que s'estiguin explicant, perquè posa el punt de vista sobre la taula el feminisme, les dones, el patiment, i sembla que potser a algú no li agrada això.
Sí, bueno, però és que jo amb això soc molt... Jo sempre amb això soc molt constructor. O sigui, jo tinc molta fe amb l'ésser humà, en el fons. I sí, soc, amb això sí que crec que o sigui, crec que sí que existeix. Si aquesta funció està existint a dia d'avui, si hem fet tanta gira, si hem estat a Madrid, si ara venim a Barna, que són places molt grans, sí que crec que la gent... que lo que sucede conviene, ¿sabes? I que si això està passant és perquè la gent... Perquè hi ha lloc per escoltar-ho, perquè si no, no hi hauria tampoc un altaveu. I sí que crec que la gent vol sentir aquestes històries. I crec que és un moment super... per la dona és preciós, a mi m'emociona tot el que està passant, i que també gràcies a tota la feina que ha fet gent com la Lídia i altres dones increïbles, inspiradores, no?, que porten molts anys, doncs, des de la meva mare, que estava al sindicat, saps? Al sindicat, i que gràcies a tota aquesta feina ara estem com recollint i podem fer també molta feina nosaltres, no? I crec que és un moment superimportant, i sí que crec que sí que crec que són històries que la gent vol sentir.
Marina, hi ha algun altre projecte a banda d'anar fent gira amb La Infàmia que ens puguis explicar?
Sí, mira, aquest any tinc per estrenar una pel·li que he fet, que es diu Miocardio, molt xula, amb el Vito Sanz, el Luis Callejo i la Pilar Verges, que és una pel·li que es dirigeix al José Manuel Carrasco. És la seva primera pel·li com a director. Després acabo d'estrenar també que faig una col·laboració a la pel·li del David Trueba, la de Saben aquell. Faig de la germana.
Fas de germana i gran, sí, paper. Gran, sí, paper.
I després també tinc per estrenar una altra sèrie, Jo Adicto, que és una sèrie del Javi Giner, que adapta la seva novel·la, que és la seva vida, i l'adapta i l'escriu i la dirigeix ell, i és una història preciosa també.
I teatre?
I teatre, no? Sí, també tinc un Bània que farem l'any que ve al Matadero de Madrid. És un Bània por Bània, que són unes versions de Bània que dirigeix el Pablo Remón, que escriu i adapta ell, que és increïble, i amb un repart increïble.
Ara el que volem és veure més per Barcelona, Marina?
Jo també.
Olma, deixa'm preguntar-li una cosa a la Marina, ara que parlàveu de feminismes. No sé si ella m'està escoltant o no.
No, però transmeto.
Li transmets, eh? Sí. Perquè ella deia, després de fer aquesta obra, soc feminista, i jo em preguntava, s'està impregnant d'aquest feminisme també al món de la cultura, trencant tabús dels quals no se'n parlava, o com a mínim se'n parlava menys?
Ara em pregunten des de l'altra banda, que justament li ha quedat el missatge que deies, que després de fer aquesta obra, doncs, ets feminista. Llavors la pregunta és si creus que, precisament gràcies a obres com aquestes, aquest feminisme s'està impregnant en altres sectors de la cultura.
Sí, bueno, clar, sí, sens dubte. A veure, jo dic això, però després soc realment molt conscient que no en tinc ni idea, i que realment posar-ho en pràctica, saps, són moltes coses. El que passa que, són moltes coses petites, saps, que tu has d'anar articulant en el teu dia a dia i que ni te n'adones, i que tots i totes a dia d'avui encara tenim, saps, tenim reaccions i tenim actes que no som feministes, sinó tot el contrari, però és normal, és la...
Benvinguda a les contradiccions, clar, humanes, no?
Evidentment, però sí que evidentment que col·labora amb posar una llum en això, i que parla de coses que són silenciades, i evidentment que hi ha un punt que sí, que clar, que tu s'ho deies en tinta més feminista, perquè és que parla d'això.
Quin regal aquesta obra, Marina, quin regal. Joan, doncs, si et sembla, ens anem despedint. No sé si us pregunta alguna altra cosa.
Ja està. Tenia sí, aquest dubte i
el dubte.
Me l'has respost totalment. Moltíssimes gràcies, Olma Giró. Moltíssimes gràcies, Marina Sales, per aquesta obra. Aquesta obra, per cert, que la teniu, Infàmia, al Teatre Borràs, del 15 al 26 de novembre.
Exactament. La Marina la podreu veure uns dies i uns altres la Marta Nieto, perquè es van partint. La Marina, en aquest cas, del 15 al 19, estrena la Marina. Llavors, diem-ne que tanca l'obra la Marta Nieto del 22 al 26 de novembre. Mm-hmm. Escolta, Marina, sí que t'ho diré. Molta merda, que això sempre es diu en el teatre. I moltíssimes, moltíssimes gràcies per apropar-nos la història de la Lídia, una història molt necessària. I quin regal d'entrevista. Moltes gràcies.
Gràcies a tu. Un plaer.
Per cert, avisar la gent. Tot parteix, ens ho deia abans l'Olma, d'un llibre publicat el 2005, Los demonios del Edén, ja que l'Olma la teníem a la llibreria Finestres, al carrer Diputació. Això, visiteu les llibreries i compreu el llibre, que també és un llibre que val molt la pena. Gràcies, Olma.
A tu, Joan, que vagi molt bé.
29 minuts que passen de la una del migdia. Anem a publicitat i de seguida amb nosaltres Inés Ferrés. La ley, y porque nunca quieres nada. Que a ti te comprometa. Hoy yo te voy a dar la espalda para que alcances bien tu meta. Que yo me voy porque mi mundo me está llamando. Voy a marcharme deprisa. Que aunque tú ya no me quieras. Radio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. Però no només el viatge en tren. També compartim el mateix viatge cap a l'excel·lència. A Renfe estem orgullosos de ser l'empresa amb millor reputació en el sector del transport, l'empresa més responsable i la que millor atreu i reté el talent personal.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Outfit Check amb Inés Farrés.
Vinga, va, doncs a aquesta hora que saludem a la dissenyadora de moda i de moda, Inés Farrés, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan, què tal?
Com estàs?
Molt bé.
Que bé.
Us porto avui un altre aniversari.
Home, m'agrada això. De fer anys m'agrada.
Molt bé, doncs pues fan 90.
Hosti.
Així, lleugeret.
Déu-n'hi-do.
I són 90 anys del polo, de la peça de roba del polo.
El polo?
Sí, si no, polo és massa ambigu el terme. Pues de la peça de roba polo i, per tant, del cocodril més famós de la moda.
Home.
El de Lacoste.
Lacoste. Respecte al polo. Ara jo igual et puc desmuntar el guió de dalt a baix.
Reubicarem.
Si és cert que no ho sé.
Vale.
No ho sé. El polo es diu polo pel polo? Pel esport?
No.
Val.
No.
El club de polo, diguem-ne.
No sé si té res a veure, de fet. Bueno, no ho sé. O sigui,
val.
T'he de dir que
si jo tenia la creença que sí.
Jo, en canvi, tinc la creença que és pel teixit.
Ah, bona aquesta.
Teixit de polo. Però, clar, no sé si és teixit de polo per la peça polo o per la...
Tinc ni idea.
Bueno, no ens la desmunta, sinó que haurem de fer segona part. Però, bueno. Gràcies, Joan. Tornarem a parlar un altre dia del polo.
Doncs tornarem a parlar un altre dia del polo. Cap problema. Avui, però, celebrem els 90 anys...
del polo i de la marca de Lacoste.
Ara.
Que Lacoste, tens alguna pregunta d'on ve? És
el cognom
del fundador.
Ah!
És el cognom del fundador.
Val.
Que era René Lacoste. Un tenista de francès.
Aquest sí que era esportista, eh?
Sí, era tenista, nascut el 1904, que va arribar a ser el número 1 del rànquing mundial el 1927.
Déu-n'hi-do.
I llavors pues es diu René Lacoste, com hem dit.
Uh-huh.
I... espera, que ara estava... M'he perdut aquí l'any.
Home, no.
Ha sigut un segonet. Dic, el 1923, quan només tenia 19 anys, ja era considerat un noi prodigi d'aquest esport, perquè tenia un caràcter pues, molt metòdic, molt perseverant. Uh-huh. Bueno, potser... Jo, quan ho llegia i m'informava, dic, bueno, potser com un Alcaraz d'ara, així un noi jovenet.
Per què no?
I, pues això, era francès i jugava amb la selecció francesa també de tennis. Uh-huh. Llavors el seu
selecció... Era francès, eh?
Sí.
O sigui, com un Alcaraz, però una miqueta més arrogant.
A veure, jo perquè justament el que llegi tenia pinta de ser un noi simpàtic, però bueno, ho has dit
pobre, que hi ha francesos simpàtics, també.
Pues aquest segur que era un d'ells. Ja veuràs, segur que era un d'ells. Faré que et caigui bé, ja veuràs.
Va.
Pues el seu capità de la selecció, Alan H. Moore, sabia que era un noi doncs, molt metòdic, molt perseverant, i llavors li va prometre que si guanyava un partit molt important, li regalaria una maleta de pell de cocodril...
Ep.
Que ell havia vist a un aparador i del que s'havia enamorat.
Mm-hmm.
Això, clar, ve una mica la història perquè la creació del polo de Lacoste, clar, és que és una cosa que tenia en ment dir-ho al principi, llavors per això m'he quedat una mica més pillada.
Mm-hmm.
Que és com sempre diem, que les peces de roba normalment neixen per una necessitat, per cobrir una necessitat,
sí.
I normalment les marques o les coses que més recordem més emblemàtiques tenen origen anecdòtic.
Val.
I és el cas del cucurrit de la Cos, que justament és algo tan representatiu,
sí,
pues
sí,
és
sí,
purament anecdòtic.
Boníssim.
I per això t'explicava això. Que el capità de la selecció francesa
sí,
li va prometre aquesta maleta de pell de cucudril si guanyava un partit molt important.
Que xulo.
René Lacoste no va guanyar aquest partit.
Que no, xulo.
Però la història va transcendir a la premsa i va arribar a la premsa americana i al Boston Evening Transcript, que va batejar a René Lacoste amb el sobrenom de d'Alligator.
Home.
Que és traducció de caiman.
Sí.
Per la seva tenacitat a la pista. Purament sí, anecdòtic, però ja té
però mira,
escrit aquí
el caiman. Ara, dia d'avui, res.
Ja res, perquè ara és més conegut que una altra cosa. Llavors, més tard, el 1927, Lacoste, que tenia molt sentit de l'humor, per això, perquè treguis aquí l'etiqueta de francès, que no acostumen a tenir-la gaire,
mm-hmm,
pues ell sí que en tenia, i va decidir brodar-se un cocodril a la butxaca de l'americana que feia servir per jugar.
Boníssim.
Llavors, és una feina que va encomanar a un dissenyador i artista anomenat Robert George,
sí,
que va crear aquest famós cocodril, que se'n diu Charles, és el cocodril Charles.
Té nom?
Sí.
No
em
tenia ni idea.
Em vaig quedar
boníssim,
privant, dic, se'n diu cocodril Charles.
Ara, quan el vegi, li diré Charles.
Ei, Charlie, aquell, el Charles.
Ara.
Sí, sí, doncs bueno, el va dissenyar aquest home.
Amb menys orelles que un altre Charles, però sí.
Vaig lenta.
Estic xistós avui.
Jo estic de dimarts, que estic encara començant la setmana. Estic allà començant. Llavors, va dissenyar un caiman verd amb
sí,
les goles obertes de color vermell que pocs anys més tard pues, es convertiria en el símbol de la Casa Lacoste, sent la primera marca en posar un logotip visible a la peça de roba. No era una cosa que es portava des de... Ara estem superacostumats a la logomania, a posar el logo a tot arreu, perquè també és una mica un símbol d'ensenyar-ho. Bueno,
sí,
I després es va reversionar fent uns cocodrils supergrans als polos. Pues va ser la primera marca en posar un logotip de forma visible a una peça de roba.
Val.
Llavors, clar, realment diem que és un cocodril, però si som fidels seria un caiman. Perquè el caiman és més rodonet, no té la boca tan allargada, però clar, i perquè li van batejat com a tal com a Alligator.
Uh-huh.
Entre nosaltres, pues, si la gent li diu Charles, pues, nosaltres li diem cocodril. O sigui, ni caiman ni res. És el cocodril de la costa de tota la vida. Llavors, aquelles americanes que portaven la senya d'identitat d'aquest cocodril,
sí,
però resultaven ser molt incòmodes per moure's amb lleugeresa a la pista de tennis.
Uh-huh.
Clar, jugar a tennis amb americana pues, no deu ser cosa fàcil.
Segurament.
Llavors René Lacoste va decidir dissenyar-se la seva pròpia roba per jugar als partits.
Uh-huh.
I va fer una camisa de màniga curta amb un coll abotonat que li permetia moure's amb comoditat.
Uh-huh.
De fet, per això, la peça, o sigui, el polo, originalment es coneixia com chemise Lacoste, camisa Lacoste.
Val.
Perquè va començar més per l'estil camisa que no pel que coneixem ara.
I el teixit era més de camisa,
sí,
però la forma més de polo.
Sí, era una camisa, però en comptes de ser tota abotonada de la baix, tenia només uns botons
a
dalt. Llavors, clar, quan va ser com ja la fusió final? Doncs pues el 1933, el tenista ja reconvertit en dissenyador, va anteposar la comoditat per davant del convencionalisme de l'època i, perquè, clar, tenien l'uniforme clàssic dels tenistes,
sí,
pues el va treure i va crear el seu primer polo de piqué, que és un teixit de cotó lleuger que permet la transpiració.
Uh-huh.
Llavors, el resultat va ser una autèntica revolució que el convertia en l'inventor oficial d'aquesta peça,
fixa,
que s'ha consolidat amb el pas dels anys. Que és el que sempre diem, pues, continua sent una peça de roba tal qual a la moda, que s'ha mantingut de forma, de teixit i de tot.
Sí, sí, sí.
Llavors, l'èxit d'aquesta peça recau principalment en el teixit, que René Lacoste va desenvolupar amb un dels mestres, diguem, del punt, que era André Gillier, i llavors va néixer el famós piqué, que és el teixit del polo. O sigui, és una mica aquí la barreja de teixits.
Val. Aquí llavors... Shakira li dedica una cançó.
Hosti, vaig lenta, avui. Estic allà... Tu massa xistosa, jo massa lenta estem avui. Llavors va generar aquest piqué. També el piqué, doncs no sé si va rebre el nom pel futbolista o va rebre el nom perquè algú li va posar. Llavors era una trama textil feta a partir de fibres unides en dos nivells de tensió, apretades i soltes. I es tradueixen que és un teixit capaç de permetre que l'aire circuli pel seu interior. Per això va passar a ser un teixit més esportiu.
Uh-huh.
Que jo he de dir que el polo justament no em sembla un teixit massa fresc. És com una mica gruixudet.
Sí.
Llavors,
sí, sí,
sí que és veritat que la millora pues, era bastant important, però, de fet, ara ja en polo gairebé no juga.
Clar, és transpirable. Home, si puges al Mont Blanc a peu, igual sí.
Bueno, i clar, i que el propi teixit, si és de cotó, transpira
però...
pel tipus de fibra
clar,
i tot.
Clar. Però per anar a la ciutat, si fa calor,
bueno,
jo no recomano...
Però fins i tot, encara que transpiri el que dius de pujar no sé quin tal... jugar a tennis amb un polo deu fer torreta.
Sí, sí, per això.
Les marques d'esport el que han fet és mantenir... Per exemple, jo sempre recordo en polo el Federer. És com l'únic tenista de les nostres èpoques que ha jugat ja en polo. Però eren ja polos de teixit esportiu.
Uh-huh.
bueno, es pot mantenir... O sigui, jo crec que s'ha mantingut el teixit més per als polos de carrer i la forma per als tenistes, doncs, com mantenir una mica l'estètica. Llavors, aquest material de qualitat va convertir el polo en una peça cobejada per l'elit esportiva i símbol de l'època, que després van replicar infinitat de marques. Llavors, volia que René Lacoste volia que el polo es convertís en la peça per excel·lència per jugar al tennis. I va demanar als seus familiars i amics que fessin servir polos a tots els partits internacionals per donar-lo a conèixer.
Boníssim.
Cadascú fa el màrqueting com vol.
Exacte.
Llavors, ell volia dotar d'elegància els esportistes, que és una mica, pues, això del Federer, que sempre anava com un pincel. Llavors, a partir d'aquesta premissa, va llançar la seva primera campanya publicitària i va presentar la marca de forma oficial. Una marca de roba on el polo sí que és veritat que era la seva peça més representativa i que, a més, avui dia continua generant més de la meitat dels seus beneficis.
Déu-n'hi-do.
Perquè el polo Lacoste continua estant de moda a qualsevol lloc. De fet, els originals sempre es diu que tenen molt, molt bona qualitat. Sé també que ha baixat una miqueta la qualitat, però bueno, això ja és cosa de la marca, cosa de potser abaratir costos, però que són peces amb molt valor, no només emblemàtica, bueno, que al final s'ha fet una marca i com a tal pues, té un reconeixement, sinó que també eren de molt bona qualitat.
Val.
Llavors, la joia de l'esport francès, o sigui, la marca de Lacoste, ha sabut rendibilitzar els seus orígens esportius, ampliant la seva audiència i fent del cocodril un valor cultural i símbol d'estatus social.
Sí, que ho és. Ara.
Perquè al final, home, tu vas de Lacoste, mira que pijo, el cocodril.
Una miqueta,
eh? Bueno, és el que dèiem també, el fet de portar el logo visible fa que, bueno, vols que ho mirin. O sigui, al final és una cosa que...
Hi ha un cert
que...
polo que... mira, un dia en parlarem d'això, si et sembla.
De logos?
No, de colors i moda. Ho dic perquè...
Interessant,
aquest tema. Jo crec que hi ha polos Lacoste que no es veuen tant com a estatus social. Ara bé, si ve algú amb un polo rosat amb el logotip del cocodrilet...
I no te l'imagines també amb el jersei lligat al
també,
coll?
També, també, també.
Va com una
mica... jersei blau lligat al coll, eh?
O groc pastel.
O groc pastel, també.
Sí, sí, perquè també, sí no, de fet, en moltes pel·lícules hi ha aquest personatge que acostuma a ser una mica...
Acostuma a ser un Borja.
Sí.
No?
O una mica lerdo, també. Una mica així com... Saps el típic com empanadet? Acostuma a tenir una mica
també,
aquest outfit.
També.
Té com les dues versions. O sigui, que sí que hi ha un outfit allà en si mateix. No, allò dels colors dona molt joc per...
Parlarem,
per tirar un dia, sí, sí.
Va.
Llavors, per celebrar els 90 anys, la firma francesa ha desenvolupat un nou polo original d'edició molt limitada amb només 33 exemplars.
Ai, el que deu costar, això.
Pues, t'he de dir que pel que... Bueno, no sé, comparat amb altres coses, no m'ha semblat tant.
No?
Bueno, ara és quan... el número 1, pues, de la quantitat de polos ha sigut escollit pel 1933, any de fundació de la marca, i es va... comercialitzar, bueno, estan numerats a mà, això és important, i s'han comercialitzat a un preu de 500 euros.
Bueno.
Quan costava la samarreta al Barça, que em vas dir?
Sí, és veritat.
Clar. Jo comparant
una cosa... La samarreta al Barça valia 400 euros.
I quantes van fer? Segurament bastantes.
1.000...
Aquí estem parlant de 33 exemplars. Són molt poques, 33.
Sí.
I que 33 costin 500 euros, a veure, que ni els tinguin, els gastaria. Però, bueno, que suposo que... Bueno, no sé, em va sobtar de dir... M'ho esperava... O sigui, hi podien haver tret més diners. Llavors es venen a una capsa també original, ja que el seu disseny deixa veure, pues, els patrons, els talls de les peces, i està, pues, com dèiem, numerat amb una nota de la costurera i una bossa de punt per guardar-ho. Llavors és una edició
Boníssim.
Molt limitada que es va llançar el passat 20 de març per la nit i que es va esgotar a les poques hores. O sigui,
Boníssim.
Que es va llançar per la nit i no va arribar pel matí. Llavors, dintre de la celebració, també s'ha fet una campanya que es diu Trobades Impossibles, que és bastant xula de veure, o sigui, són uns vídeos molt curtets, hi ha quatre diferents, i us animo a veure-ho perquè és bastant divertit. I és on presumeix de l'impacte de la marca a la cultura popular i commemora les diferents subcultures que han reimaginat el mític cocodril arreu del món. Llavors, és com que fa barreges una mica i connecta parelles de subcultures, mostrant com diferències i similituds, i d'una manera com bastant enginyosa, que és... Fan com que es troben, tot i que cadascun està a la seva ciutat, i estableixen contacte visual en el moment com de percepció mútua de l'estil. Llavors t'ajunta els tenistes coreans amb els del Roland Garros, i hi ha com allà un punt de que es miren, i bastant divertit. Així explicat,
també
té bastanta poca gràcia.
No,
però
bé,
mireu els vídeos perquè la veritat és que són bastant, bastant graciosos. O sigui, ja ha sigut com una mica la campanya d'aquests 90 anys.
Inés, per acabar una miqueta, ens queda un minutet. Deixa'm preguntar-t'ho. Perquè hi ha una cosa del polo que a mi sempre m'ha tingut en curiositat. Partidària o no partidària... Ara m'entendràs, perquè jo crec que hi ha molt debat al respecte. Partidària o no partidària de polo amb tratjo?
No, el tratjo va amb camisa. Perdó, però el tratjo va amb
camisa. No saps que hi ha molts homes que porten això, eh?
Bueno, a veure, i també porten...
Em sembla espantós,
també ho porten amb bambes al tratjo i a mi no m'agrada.
Això és fer un Emilio Aragón.
Sí, i d'altres tipus de sabatilles, o sigui, però penso que, no sé, el tratjo justament és una peça com elegant i s'ha de... A veure, que segur que em diran purista o el que tu vulguis.
No, però jo el
polo té un punt més d'esport i esportiu i més estiuenc. Mm-hmm. Sí que he vist, per exemple, el polo amb pantaló xino i americana. Això t'ho puc comprar perquè fa com una mica més estiuenc i tal, però amb tratjo com a tal, pantaló i jaqueta conjunt, no. Mm-hmm.
Saps qui porta molt, polos? Rafa Sanauja. De seguida el tenim aquí. Inés Ferrés, moltíssimes gràcies. Que vagi
a
molt
tu,
bé.
Joan.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
Escolta allò que et ve de gust quan a tu et vingui de gust. I si sona bé, és que és Ràdio Estel. És l'app de la teva emissora de referència. Perquè ens escoltis en directe, perquè t'enganxis als nostres podcasts, perquè et descarreguis els àudios que més t'interessen. Tant per iPhone com per Android. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Gairebé dos minuts que passen de tres quarts de dues. Apa, aquí. Acabes d'espantar mitja audiència.
Gràcies.
Gairebé dos minuts que passen de tres quarts de dues del migdia. Hora de posar-nos en solfa, mai millor dit.
En
hora
solfa.
De posar-nos...
En solfa.
Clàssics. Rafa Sanauja, molt bona tarda.
Joan Trias, bona tarda.
Estem escoltant
el moviment... Opus Pi...
Opus Pi.
Opus 3, 14 i 16.
De Renaud Capuçon.
Renaud Capuçon i l'orquestra de cambra de Le Son. Que és fantàstic. Això ho diem...
Que
és fantàstic.
Correcte.
No, diguem-lo seriosament, perquè els amics de BSN Clàssics,
sí,
que són meravellosos, i pensen també en la nostra audiència, tenen aquest concert programat, el de Renaud Capuçon, un virtuós del violí. Ara us explicaré una mica de la seva vida.
De seguida ens ho expliques, perquè...
És brutal. Renaud Capuçon i l'orquestra de cambra de Le Son, és a dir, no està el sol, eh?
No.
Està rodejat allà d'un...
Ell està un passito pelante.
Ell està...
Però darrere té tota l'orquestra a la cambra de Le Son.
Ell té un lloc privilegiat perquè és el solista del violí i és el tio que saps, té el poder del violí. Però l'orquestra de Le Son el rodeja. I dijous que de la setmana que ve, dijous 16 de novembre de 2023, d'aquest any...
Estaria bé que fos d'aquest any.
No anem totes les dades, perquè, saps, igual va algú al 2030, no?
A les 20.00H.
A les 20.00H. A les 8 de la tarda.
A les 8 de la tarda. Vespre.
Al Palau de la Música de Barcelona...
Ara...
Tindrem aquest concert de Renaud Capuçon i Orquestra de Cambra de Le Son i BSN Clàssics, els nostres amics, tenen dues entrades dobles per als nostres oients. És a dir, quatre entrades, dos i dos, perquè dos dels nostres oients i acompanyants puguin anar a gaudir d'aquest virtuós meravellós que es diu Renaud Capuçon. És francès, ja ho vas dir ahir, no li tingueu en compte.
Em deixes dir...
És com Lacoste.
Rafael...
Rafael,
estic com molt culturetes.
Rafael,
em deixes
Rafael
dir,
de la Crua?
Sisplau, què escoltarem en aquest concert?
Home, endavant.
Escoltarem Wolfgang Amadeus Mozart, concert per violí número 5, la major K219. Richard Strauss, la metamorfosi.
K219 és com una patrulla canina.
És una patrulla canina, correcte. I Ludwig van Beethoven, sinfonia número 1 en do major.
Sí, ja.
Opus 21.
En el mateix concert teniu Mozart, Strauss i Van Beethoven.
És que què més voleu? Voleu algú més? Bueno, doncs teniu Reno Capuzón.
Podria trucar alguna cosa, a lo millor, de Luis Cobos. Baixaria molt el nivell. Te'n recordes de Luis Cobos?
No sé si va composar per violí, Luis Cobos.
No ho sé, no ho sé.
Els hi podríem preguntar als nostres amics de BCN Clàssic, segur que ens ho respondrien.
Segur que... Bueno, no ho sé, perquè ells van sempre molt alt i Luis Cobos és una altra divisió. Igual diuen, Luis Cobos, ¿quién es ese? Saps? Els de BCN Clàssics. Aquí només toquem Total. Mozart, Strauss ara. I Beethoven.
I ho fa Reno Capuzón, que... Per qui no el conegui, cosa que m'estranyaria...
Sí, és francès, és col·lega de Lacoste. S'ha consolidat com un solista de gran nivell i ha actuat amb importants orquestes com les filarmòniques de Berlín i Nova York, les sinfòniques de Boston, se m'ha quedat aquest to de cultureta, Viena i Londres, i la filarmònica de La Scala, La Scala de Milano, i moltes més. Ha treballat amb grans directors com... Daniel Barenboim, ho he dit bé, això, tu que el coneixes?
Daniel Barenboim.
Barenboim, Gustavo Dudamel, aquest és amic teu, no?
Sí, el Barenboim també, m'encanten. Són dos dels millors directors de clàssica del món.
Així I és, després va. Un que era jugador de l'Spartak de Sofia, va jugar el Mundial del 94 amb Stoichkov, Semyon Bychkov. Jugava amb Leskov, Stoichkov i Bychkov. Era la davantera.
Sí.
Després
es va fer director.
Director.
No li sortien les coses.
Entre d'altres. Ah. Aquest any, Reno Capuzón
sí.
debutarà al Carnegie Hall de Nova York Ep. Amb una extensa gira pels EEUU.
Altrament dit, EUA.
Que és el que diu Julio Iglesias. EUA.
Exacte.
Des del 2021, Capuzón, director d'aquesta orquestra, la de cambra de Luzón, una de les orquestres de cambra més prestigioses d'Europa. Com deia Leloutier, és música de càmera. De càmera lenta.
Però hi ha gent que li agrada la música de càmera lenta.
Sí, sí, sí. Home, Escolta. Gent, els de BCN Clàssics, els primers. Per tant, sí. tenim dues entrades dobles. Només heu d'enviar un missatge, anem a posar fil a l'agulla, al... 663-99-30-62 663-99-30-62 explicant-nos amb qui vols compartir aquest moment màgic que BCN Clàssics posa en les teves mans i en la teva vida.
Voleu
concert
ara.
De Reno Capuzón i l'Orquestra de Cambra de Luzón dijous 16 de novembre del 2023 a les 8 de la tarda.
Voleu fer un Capuzón a la música de Reno Capuzón? 663-99-30-62 amb qui vols compartir aquest moment?
Reno Capuzón.
Gràcies al Palau de la Música.
Gràcies.
Gràcies a... Com?
Gràcies.
Ah, de res. Gràcies als amics de BCN Clàssics.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Després d'aquesta magnífica menció...
Sí. Toca...
Sí. No, toca bona vesprada, però jo t'he dit al principi del matí,
sí.
fa 27 hores més o menys, quan Exacte. Encara no teníem els ulls oberts 72. I moltes leganyes sí. acumulades, t'he dit, avui baixaré amb una persona, no diré qui, especial, perquè vull fer-te una apologia...
Ara.
De la meva sèrie fetitxe, de la meva sèrie favorita, de la millor sèrie de tots els temps,
sí.
que es diu Frasier.
Correcte.
No s'enfil, Trias.
No, que
tu
confong.
Aquí tens una confusió.
Sí, confong normalment.
Entre altres confusions que pots tenir a la teva vida. Una és s'enfil i altra és Frasier. I la bona és Frasier. I com ara s'ha estrenat, sí, com ara s'ha estrenat una mena de temporada extra,
sí.
20 anys després,
Correcte.
Amb Frasier, amb Kelsey Grammer com a protagonista, és l'excusa perfecta per fer aquí l'apologia que portem Val. Dins. I aquesta persona que és de la casa,
sí.
que té una veu maca, que sí. sap cantar, que sap locutar, o sigui, amb aquestes pistes...
Ja parlant de la veu de Radio Estel.
T'ho estic dient tot, perquè és l'única que sap cantar i sap locutar.
Ara.
O sigui, baixarà amb mi aquí a l'estudi perquè és una fanàtica com jo, de Frasier.
Vale.
Però avui què ha passat? Avui la connexió a la girocleta ha estat extra llarga, XXXXXXL. XXL.
Sí.
L'antic Twitter.
Exacte.
Val? Llavors he dit, no, no vinguis.
Val.
Vine dijous, demà no treballa, aquí. Vine dijous i ho farem amb calma. Per tant, avui anem a les notícies.
Notícies. Corre, corre.
Ràpid.
I us comencem explicant que Núñez Feijóo fa una crida a la mobilització contra l'amnistia.
El líder del PP ha anat un pas més enllà contra l'amnistia i ha convocat per diumenge manifestacions a totes les capitals de província. Minuts després, envalentonat, ha anat encara un pas més enllà i diu que farà una gran cavalcada pel centre de Madrid sota el títol «És muy fuerte l'amnistia». Sembla ser... Sembla ser que les carrosses seran tancs militars i sonarà constantment la versió de Maria Isabel ha fet per l'ocasió. Antes muerta que amnistiada, hay que amnistiada, hay que amnistiada.
I el germà bessó de García Page es dona de baixa al PSOE per la deriva, diu, del partit.
Javier García Page, germà bessó del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, i un dels seus grans suports personals i polítics, ha decidit donar-se de baixa de les files del PSOE. Per la seva part, el germà bessó de Pedro Sánchez, Perro Sánchez, ha dit que ja s'ho esperava, però que, per sort, es queden amb el germà bo. El germà de Xavi encara no s'ha pronunciat.
I cop dels Mossos contra l'estafa del fals fill via WhatsApp.
Els Mossos han detingut 17 persones en diferents localitats catalanes acusades d'actuar a tot l'estat. L'estafa consistia en que t'arribava un missatge de WhatsApp d'un suposat fill que necessitava diners. Sembla ser que la immensa majoria de calés han estat estafats a Julio Iglesias. S'ho creia tot. Diu, serà un altre fill, saps? Sí. Mica, què vols?
No em ve de nou.
No ve.
Un conductor arrossega un nasa amb el cotxe per una carretera del Baix Llobregat.
Burru! Li han cridat diversos socis del Barça. Burru! Lluís Llach ja ha anunciat un concert solidari per ajudar l'animal. L'asses molt català.
I un home segresta un lampista a Màlaga perquè el pressupost era, diu, un robatori.
El portaveu dels lampistes de Màlaga, Tinto Álvarez de Verano, ha dit, m'agafo l'emma, que estava tot bé al calculat i degudament inflat, que no veia el problema.
Exacte. I us expliquem ara què és i què provoca el paràsit Cryptosporidium que va afectar turistes que tornaven de Salou.
El Regne Unit i Irlanda van admetre una alerta sobre un brot amb un grup d'afectats per aquest paràsit que provoca descomposició. Les autoritats de tots dos països no descarta que la ingesta massiva d'alcohol d'aquesta gent que estava aquí tingui alguna cosa a veure.
La policia no és tonta. I us ho explicàvem aquest matí. La pintura de la Venus del mirall de Velázquez ha estat atacada. Va ser atacada, de fet, ahir al matí a Londres.
Tot i que, finalment, després de diverses comprovacions, sembla ser que els detinguts no eren activistes, sinó dos paletes que tenien que posar un alcallat a la paret i no es van fixar que hi havia un quadre. Volvíamos de almorzar y nosotros tras el almuerzo no conocemos, han declarat.
I, finalment, us expliquem... Ai, no sé si has vist les fotografies d'això.
No,
la reina Margarita de Dinamarca ha rebut amb magnificència el rei Felip.
No son familia, pero gairebé. Margarida de Dinamarca ha rebut por todo lo alto Felipe y Leticia en un viatge d'estat. Els reis van ser rebuts oficialment a Amalienborg, van sopar a Christianborg, s'allotgen a Fredesborg, esmorzen al Asador de Lugorg, han pujat a atraccions del Tibidaborg i han menjat el típic plat danès, ous ferrats amb patataborg.
Mira les fotografies, que val molt la pena. Fins aquí la informació general. Anem a de postres. I rapidíssimament amb de postres us expliquem que el Barça busca els vuitens de Champions contra el Shakhtar dos anys després.
Fons del club blaugrana han explicat a Radio Estel que sobretot tenen ganes de classificar-se perquè el germà de Xavi deixi de buscar els vuitens. S'ho ha pres literalment, han explicat companys de l'estaf. I porta remenant entre pilotes i botes dos anys.
I Dembélé revela que li va fer deixar el... Què li va deixar...
Exacte. Què li va fer?
Tornem-hi. I Dembélé revela què li va deixar fer deixar el Barça i escollir... M'heu entès, oi?
Toscano!
I escollir el París.
Toscano ens me...
Va, mira!
En una entrevista a l'equip, on el Mosquí també replica la seva sequera de gols amb el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, rememora la sortida del Barça. El francès ha explicat que la principal raó per sortir del Barça és la quantitat infame de diners que li donava el Paris Saint-Germain. Pasteur, pego pasta por un tubo. Ha dit Osmal.
Ai, de meu... Aquestes són les notícies.
Toscano. Ves sacándote brillo al...
De seguida fem el Toscano. Toscano. Abans, però, deixeu-me...
Què vols?
Ja ho sabeu, que jo sempre que tinc l'oportunitat ho faig, i ho faig públic. Us agraeixo que ningú ho hagi fet un dia com avui, però ho faré jo. Deixeu-me agrair a tot l'equip d'aquest programa, jo perquè a vegades...
Sí, tu ets d'aquests.
Perquè a vegades passen cosetes, com que l'editor d'aquest programa s'adorm. I avui ha passat.
Déu-n'hi-do.
Avui ha passat, he arribat a sí. pocs minuts de començar el programa.
Hi havia gent amb un ganivet apuntant a les venes.
Exacte. I us ho heu currat d'allò ben fort. Gràcies, com sempre, també a la directora d'aquest programa, la Núria Ros, que s'ha posat les piles, com sempre, com ningú. En fi, nosaltres que ho deixem aquí, us deixem amb tota la informació a l'Estel Migdia i amb Xavi Toscano al capdavant. Demà hi tornem a partir a les 8. Adéu-siau.